Radio Vilafranca.
Penedès, Gamma Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Una de les veus i de les experiències que recuperem aquest estiu és la coach i consultora d'empreses Glòria Forns, que torna a acompanyar-nos amb el seu coaching amb xancletes. Un espai que ho peta el podcast i en antena i que té molts i molts fans i, per tant, ens fa molt felices que repeteixi amb nosaltres i que ens acompanyi aquest estiu 2024. Glòria, molt ben tornada.
Moltes gràcies, Sílvia, i gràcies per la convidada, perquè em fa moltíssima il·lusió començar aquesta quarta temporada.
Quarta temporada, quart estiu.
Quart estiu.
Aviat està dit, eh?
Sí, ja n'hem dit de coses, eh?
Moltes. Però està bé refrescar-les, està bé entomar coses noves, donar-li una mirada diferent a coses que potser havíem dit.
Ah, noves mirades. Mira, ja vas entrant en temes, eh? Noves mirades seran les que voldrem proposar amb els diferents temes. I la veritat és que em fa moltíssima il·lusió intentar posar una mica de positivisme, frescura. I vinga, què prefereixes aquest any? Mojitos, caipirinhas o quin combinat?
Home, el mojito m'agrada, eh? Ja és una mica la divisa de la secció, no?, del coaching. Oi que sí? Les xancletes i el mojito quan cal.
Molt bé, doncs per l'any que ve, si tornem a fer temporada, o potser aquesta, hi ha coaching amb xancletes i mojito.
Que no falti. Ens estrenem aquest estiu 2024 parlant de la veu crítica interior, aquella veueta que tots tenim aquí darrere i que no calla mai.
Ah, aquella veueta, eh? Quin tamacle, aquesta veueta. Sí, sí.
Perquè jo la tinc. Tu, si la proposes, la tens i deus tenir clients, pacients que la tenen. La tenim tots?
Doncs el cert és que sí. La tenim tots.
Tots i totes, eh?
Tots i totes. De fet, se n'han fet grans pel·lícules d'aquesta veu interior. Una està ara mateix en cartellera, la de Inside Out 2.
Ah, del revés 2. Ah,
exacte.
Sí, sí, les emocions.
Sí, sí. Aquestes emocions ens generen aquesta veu interior que ens diu moltes vegades coses que potser no ens fan tant de bé o creiem que no ens fan tant de bé. Sí? Però sí que és cert que aquesta veu la tenim tots i totes. I aquesta veu és una veu que no és innata. No neix amb nosaltres.
S'incorpora. Sí. Hi ha un moment que s'incorpora.
Hi ha un moment que
puja al carro, carai.
Diríem que més que pujar al carro, es desenvolupa dins nostre. És a dir, no és que ningú vingui i ens posi la seva motxilla i vinga, som-hi, ja tens la teva veu crítica interior, ja ho endavant, però una mica el teu entorn, les persones que t'eduquen, ja siguin els teus pares, els teus germans grans, els tiets, els avis, cosins més grans, totes les persones que són de la generació per sobre teu, professors, companys de classe, tots contribueixen a que aquesta veu crítica interior es vagi fonamentant i vagi creixent dins nostre.
L'alimenten.
L'alimenten. Perquè, de fet, aquesta veu crítica apareix quan comencem a tenir autoconsciència. És a dir, no sabria dir l'edat exacta, però podríem calcular entre els 6, 7, 8 anys, depenent de la persona. Llavors, en aquelles edats, comencem a ser conscients de situacions que passen al nostre voltant i és quan ja hi ha hagut tot un període anterior en què molts missatges s'han quedat al nostre cervell.
Han anat fent pòsit.
Han anat fent pòsit, exacte. Des que hem nascut, però no ens han generat la veu encara. Encara no. Missatges que en diríem de creences. En les altres temporades hem parlat força de creences. Doncs, per exemple, una creença, com ara, a l'estiu, tot a cuca viu. No? Aquesta, diguem que seria com
aquesta
molt dita,
simpàtica,
no?
Aquesta i inofensiva, sí, sí.
Simpàtica i inofensiva. Però, per exemple, creences que potser no són tan inofensives, sinó més aviat ofensives, com per exemple pensar que les persones immigrants ens porten la pobresa a casa perquè ens treuen la feina, no? quan nosaltres hem sentit aquest tipus de missatges en el nostre entorn, des de ben petits, des d'abans d'aquests 6 anys, pum, ho tenim inoculat a dins el cervell.
Es va arxivant en algun lloc?
Oh, perquè, segons la neurociència, el nostre cervell té una capacitat d'arxiu infinita. És tremendo.
Molt millor que l'iCloud.
I tant, i gratuït. S'ha d'entrenar, potser. Però no sabem tot el que tenim dins nostre. Però això arriba un moment en què actua. Quan? Quan tenim aquesta autoconsciència en el que ja comencem a prendre inclús decisions pròpies de no m'agrada aquesta peça de roba que porto, la mama m'ha posat espaguetis i avui no em venen gens de gust, o no m'agrada el color lila. Totes aquestes decisions que ens generen la nostra personalitat i aquesta pròpia consciència també venen alimentades per aquestes creences. Llavors, la nostra veu crítica interior normalment ve i ha crescut a través d'això, del nostre entorn.
Per tant, sí que és nostre, però no és 100% nostre, no? Està imbuïda de totes aquestes creences i totes aquestes coses que hem anat aquí arxivant.
Sí, sí.
Que venen de fora, de l'exterior.
Efectivament. Diríem que és com una genètica apresa. És a dir, en la genètica tu has nascut i tens una genètica que determina el cos com serà. Aquest tipus de genètica és, has nascut, però segons l'entorn que tens, que se'n diu, si no vaig errada, epigenètica, segons l'ambient que tens al teu voltant, et vas generant aquesta veu crítica interior.
Fins al punt que la condiciona, no? Un context
Totalment.
Social o un altre condiciona aquesta veu interior.
Totalment. De fet, per això es comenta que una persona que hagi nascut en una família disfuncional ho pot tenir més complicat per, si arriba a la delinqüència, reinsertar-se. Per què? Perquè aquest tipus de mentalitat la té insertada molt, molt, molt endins, en arxius que estan molt, molt, molt avall dins de la nostra ment i, per tant, li és molt difícil arribar i canviar-los. Però és possible canviar-los. Aquí ve el missatge positiu.
D'acord, d'acord.
És possible canviar-los, sí, sí, sí. És possible. Clar, el primer que hem de fer per poder-la canviar és descobrir-la. Perquè sabem que hi ha persones que van en pilot automàtic pel món, oi?
Sí, i tant.
Que sí que en coneixem.
I d'altres que de petitets, així que es desperta, deuen ser conscients, no?, d'aquesta begueta.
De que se n'adonen del que passa al seu voltant. Potser persones més curioses o més despertes, més com observadores, que són capaces de veure, ah, fora meu hi ha una diferència. Llavors, aquestes persones que tenen la capacitat de generar aquesta autoconsciència, quan arriba el moment de detectar la veu crítica interior, diuen, ah, però espera, això potser no és tot meu. Anem a veure què puc fer. I ja ho miren des d'una altra perspectiva.
Per tant, és important aquest procés, aquest aprenentatge de descobrir la veu, no?
Totalment d'acord, sí, sí.
Quan passa això? En alguna edat o és en funció de la nostra maduresa?
Té a veure amb les dues coses al final, perquè, clar, quan deixem la infància i entrem en el món adolescent, és un moment divertit, diguem.
Intens.
Intens, diferent, en el que les hormones estan impactant de forma constant, directa i intensa al nostre cos i la nostra ment, com es veu en aquesta pel·lícula que hem comentat, no? Del revés. Llavors, això té una influència en com pensem. Quan les hormones estan tan actives, compte, és complicat d'arribar a veure aquesta veu crítica interior. És molt més complicat. Jo, de fet, sóc de les primeres que defenso que el període de l'adolescència és molt difícil i que més d'una vegada els hem d'aplaudir, els adolescents, per com transiten per aquí. Sí? Ja no ens en recordem nosaltres. Tu i jo ja no.
No,
no ens en recordem.
No.
Però és un moment complex.
I a més no pots establir similituds perquè tot és tan diferent.
Totalment. Avui
és impossible.
Avui en dia ja no podem comparar l'adolescència dels nostres adolescents amb la nostra adolescència. Però sí que és cert que en aquell moment d'adolescència hi ha molts canvis. I són molts canvis corporals, hormonals, que ens afecten a la nostra mentalitat. Llavors, no seria el millor moment, o no seria el moment esperable en què trobéssim la veu crítica interior. Potser si estem en un entorn en què la teva mare és una coach o una psicòloga i t'està, diguem, impactant cada dia amb aquest tipus de missatges, potser pots arribar a tenir aquest moment de «Ah, val, això no és meu, no?». Però, si no, diguem que funciones, ets funcional.
Vas fent.
Quan arriba el moment de maduresa, que segons la persona és diferent, hi ha persones que potser amb 18 anys semblen ja persones de 40, però n'hi ha d'altres que amb 30 semblen canalla de 25, o de 15. No?
Peter Pans, encara. Sí.
Doncs, en el moment d'aquesta maduresa, què ens succeeix? Diguem que ja no ens veiem tan afectats per l'entorn, tenim prou experiència acumulada de vida i podem començar a mirar introspectivament. Per fer això, que és el més recomanable és buscar algú que ens pugui acompanyar en aquest camí. Perquè què ens passa?
Clar, estava pensant jo que fer-ho un mateix és complicadíssim.
És complicat, perquè és que dins nostre, en el nostre cervell, ens fem una de trampes al pòquer.
Sí.
Ens expliquem unes milongues. O sigui, un exemple seria, per què no tinc disciplina per anar al gimnàs cada dia? O sigui, tu vols fer-ho, pagues la quota, arriba el moment i no hi vas.
I no hi ha manera.
No hi ha manera. Ens estem fent trampes constantment. O sigui, creiem que sí, que hi aniré i pago la quota.
Estàs convençuda quan l'estàs pagant?
Totalment, totalment. Quan ha passat tot l'any, dius, val, no vull mirar el meu compte
quants
corrent.
Quants dies hi he anat?
No vull mirar quants dies hi he anat. Però quan sí volem fer aquest pas de descobrir aquesta veu crítica per dir, sobretot quan ens molesta. Perquè, clar...
Clar, abordem això. Aquesta veu crítica ajuda a vegades o no tant, no? Ens empipa, ens molesta, ens fa sentir malament. Què acostuma a fer aquesta veu?
Té les dues vessants. Comentava que la veu crítica interior neix del nostre entorn. En el nostre entorn hem estat acompanyats de pares, mares, germans més grans, família, educadors, que ens han acompanyat per fer-nos créixer sans i segurs. Per tant, hi ha missatges com ara... no posis la mà al foc, que són positius. Per què? Perquè han vingut a protegir-te, aquests missatges. No t'acostis a una serp. El que pretenen és evitar-te el perill. I, per tant, no són missatges dolents, però potser aquests missatges et servien als 6 anys, als 4 anys, i quan arribes als 25 i potser has de treballar de soldador, escolta, doncs no et serveix el de que no posis la mà al foc. Home, potser servirà que t'expliquin quina és l'equipació de protecció individual que necessites utilitzar per no cremar-te, no? Però aquesta creença de el foc em fa por ja l'hauríem d'anar deixant. Perquè...
Si no ens limita, no?
Exacte. Aquí està el tema. La veu crítica interior, quan apareix, és perquè vol protegir-nos d'alguna cosa. Si ens està limitant o ens està reduint els nostres propòsits, llavors és el moment de plantejar-se, val, vull fer alguna cosa. I per evitar fer-se trampes en el nostre propi cap, sí, el millor és anar acompanyat d'algú que t'exterioritzi aquesta veu crítica, no? Que a través d'un diàleg, una pregunta, escoltant-te, simplement escoltant-te, vagi fent que aquesta veu crítica vagi sortint. Segur que t'ha passat d'anar a fer un cafè amb una amiga, que hi tens moltíssima confiança, i de cop... li comences a explicar una cosa que t'ha molestat molt del teu entorn familiar o una cosa que t'està preocupant des de fa mesos que no li has explicat a ningú. Potser un problema personal, un problema de salut, que no t'atreveixes a resoldre o a portar-lo a la realitat. No?
A verbalitzar, no?
Exacte.
Perquè llavors es fa com molt present.
Correcte. Però amb aquesta amiga t'hi veus amb cor. Si aquesta persona simplement t'escolta, no et recomana. Perquè això és fonamental.
És difícil, a vegades, mantenir la boca callada, saber escoltar i prou.
És molt difícil, molt. Ens agrada parlar,
som
éssers socials, comunicadors.
I opinar.
I tant, home.
Dir-hi la teva.
Opinar és meravellós. Però en aquests moments, el millor com a amiga és deixar que l'altra persona pugui verbalitzar i extreure aquesta preocupació, aquesta veu crítica interior. Quan emergeix això, ostres, és que estic patint... perquè crec que el meu fill té un problema a l'escola. I li comences a explicar a la teva amiga què és el que t'ha fet pensar a tu això. I resulta que la teva amiga, al final d'escoltar-te i de tu deixar-ho anar, et comenta que ha sentit que en una altra escola hi ha hagut un problema semblant i no tenia res a veure amb el que a tu et preocupa. Tu ja has tret aquesta veu crítica interior. T'estava protegint perquè tu el que vols és mantenir el teu fill amb seguretat, però t'estava matxacant. I això et limita. Sí? Això és un exemple molt senzill.
Perquè no et deixa actuar.
Clar. Clar, el tema de la veu crítica interior és un problema real per un professional, per exemple, en el teu cas. Si tu tens por de parlar en públic, anem a veure què és el que t'està dient la teva veu crítica interior abans d'entrar en una sala amb 200 persones a parlar en públic o abans de posar-te davant del micro. Què t'està dient? I per a què t'ho està dient? Per protegir-te d'alguna cosa? Segurament que sí. Però aquest protegir-te d'alguna cosa, quan tu vols estar davant de 200 persones parlant o davant d'un micro,
de nou limita.
Ja no et serveix. Llavors, al posar-ho sobre la taula, es treballa, com per exemple preguntant-li, a mi m'agrada posar-li a la veu crítica interior un nom.
Ah, sí?
I tant, m'encanta. El meu es diu Leprechaun i és horrorós. És molt lleig i no m'agrada gens. Però quan jo detecto la meva veu crítica interior...
L'has triat tu.
Jo vaig fer l'exercici corresponent, em van acompanyar i vaig posar-li un nom, vaig trobar-li una figureta, o sigui, una imatge.
Li poses una imatge.
Sí. Sé com va vestit, sé més o menys de quina edat té, sé quin to de veu gasta quan està dins el meu cap, quin tipus de frases són les seves preferides per matxacar-me. I llavors, quan emergeix aquesta frase dins meu, li dic, d'acord, espera, ah, ja ho entenc. M'estàs posant nerviosa per aquest fet. D'acord, m'estàs posant nerviosa perquè necessito estar preparada, oi? Vale. Llavors, aquí, estimada Sílvia, és on entra el mojito. Perquè quan tinc una persona al davant que ha descobert la seva veu crítica interior, li dic, mira, la teva veu crítica interior, ara has descobert de qui pot venir, de la teva mare, del teu pare, tal, que et protegia en el seu moment. Ara forma part de tu. Ets tu d'una altra manera. Però escolta, tots tenim molts tus o molts jos, no? Anem dins un vaixell, dins un transatlàntic. I ara aquesta veu crítica interior t'ha estat guiant durant molts anys i t'ha fet arribar a un estasi, és fabulós. Però escolta, ara t'està limitant. Per què no la convides a un mojito i que se'n vagi a la banda de darrere del vaixell a descansar i a relaxar-se en el creuer?
Expulsar-la no l'expulsarem.
No.
Conviurem amb ella.
Correcte. Com a molt li ensenyarem a ser com una mica menys cínica i una mica més positiva.
Ah, la podem modular una mica?
Una miqueta sí. Si la sabem convèncer des de les nostres capacitats i habilitats. És a dir, en el teu cas, per exemple, si et fes por parlar en públic, ostres, quants anys fa que estàs fent ràdio. És a dir, tu ja li pots explicar a la teva veu, no, és que ja m'he enfrontat això 3.000 vegades... I sí que alguna vegada ha sortit malament, clar que sí, però perquè som humans i fallem. Però quants altres èxits he tingut i que bé que m'ho he passat quan ho he fet. Vinga, deixa'm gaudir d'aquest moment.
Ves a la part del darrere.
Correcte.
A fer el mojito i deixa'm tranquil·la,
correcte,
no?
I és important també saber agrair-li el bo que t'ha portat.
Ah, també?
Clar.
O sigui, aquí establim com un diàleg amb ella.
Sí, sembla una mica de bojos, oi? Però no, ara...
T'ho explica com va.
Agrair-li, doncs, quan la descobrim. Mira, t'agraeixo molt que em facis estar en alerta per poder estar preparada per aquest moment. Ara que ja estic preparada i que ho tinc tot a punt, ara t'envio a fer el mojito. Et convido.
Relaxa't, no? Ja hi soc jo, el timó.
Que jo ja hi... Correcte, jo ja hi soc, el timó. I és tan fàcil, Sílvia, has vist? Un mojito resol tot.
Sí, sí. I costa més menys, no?, arribar a aquest pacte, aquest intent amb la nostra veu crítica. Va temporades. Com va això?
Home, el fet, per exemple, d'estar molt estressats no ajuda. Perquè quan anem en pilot automàtic, molt estressats, hiperactius per la vida, i no tenim un moment per pensar, això fa que la veu crítica interior estigui molt, molt, molt activa. És la que és que és com una
sí, quan baixes defenses, ella guanya, emergeix amb força.
Correcte, es fa gran.
Sí, sí.
Es fa gran. És bo tenir un diàleg intern intens. No cal que estiguem parlant tot el dia, ni fer-nos autoanàlisis tot el dia, però sí que va bé cada dia, cada dos dies, doncs potser escriure tres frases per veure què tenim al cap. Perquè a vegades, quan ho passes a escriure, ostres, t'adones que estaves tenint un pensament que estaves com enganxat i no n'eres conscient. Quan el deixes anar amb el bolígraf, sobretot jo proposo escriure amb bolígraf. És el que connecta el cervell.
La Glòria ja ho anireu descobrint si no l'heu escoltat altres estius. És de llibreta i boli.
Sempre carregada amb llibreta i boli. I llibre, també. Ja vinga, les esquenes es fan malbé, però escolta. I aquest petit exercici el que ens permet és, vinga, va, traiem la veu crítica i ja la tens allà, al full. Ah, i ja t'ho mires diferent. Ja és diferent. I llavors a partir d'aquí comences a treballar.
O sigui, el missatge és, no és, en tot cas, bye-bye, veu crítica. No, la veu crítica seguirà amb nosaltres fins a la fi.
Totalment.
Però és establir aquest pacte i enviar-la a fer el mojito quan toca i que això, perquè això, d'aquesta manera, no ens limita i podem créixer.
Exacte. Sempre pensant en el propi creixement i en que quan una cosa ens neguiteja, millor posar-s'hi, perquè si no el que ens neguiteja es va fent gran i ens fa posar-nos malalts, de tant física com mentalment. Llavors, tot el que puguem anar fent així, mig minutet, una frase, ai, mira, he pensat això, l'escric, ja està, ja l'he tret, ja és fora de mi. És aquella veu crítica, però ja la veus. Ah, m'estàs dient això. Val, d'acord, gràcies, mojito.
Mojito time. Glòria Forns, moltes gràcies, ben tornada i setmana a setmana anirem descobrint tot el que ens vols explicar d'aquest coaching amb xancletes.
Molt bé, moltes gràcies, Sílvia, i fins la propera.
Torna'm a abraçar, però apreta'm ben fort que em doni just per respirar. Que no sabem quan tornaràs i sempre ens passa igual. Tots els fantasmes venen quan te'n vas. L'amor ho ha silenciat i alhora tot és...
I amb covards de la fúmiga i tallets arribem al flash.
Quedar-nos i mai junts hem aterrat. Ha sigut inoblidable, però mai hem despegat. Som tan covards, som tan covards. La distància ja no fa mal.
Bon dia, són 11:15.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Fem un breu repàs a les notícies que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. Jordi Casanovas, la Taimada i Daniela Feixas estan nominats als 7ens Premis Teatre Barcelona. Fins al 9 de setembre estan obertes les votacions de la 7ena edició dels Premis Teatre Barcelona. Els premiats es donaran a conèixer en una gala que es durà a terme l'1 d'octubre a la sala Paral·lel 62. Entre els espectacles nominats hi ha Jauria, del vilafranquí Jordi Casanovas, que compta amb 4 nominacions. El millor espectacle teatral, la millor direcció, en aquest cas per a Miguel del Arco, la millor interpretació, la d'Àngela Cervantes, i la millor autoria, pel propi Jordi Casanovas. En la categoria de millor espectacle d'escena híbrida, un dels nominats és El Jardí, de la companyia dirigida pels vilafranquins Olga Álvarez i Jordi Cabestany, La Taimada. D'altra banda, la torrelavitenca Daniela Feixas és coautora, amb Jumon R, de Un amor particular, que opta el premi com a millor espectacle musical. Qualsevol persona pot votar de manera senzilla i gratuïta a través del web teatrebarcelona.com. El complex aquàtic està acollint aquests dies les activitats de l'H2 Soci i entre aquestes activitats ha acollit una sessió de submarinisme. Divendres passat, el complex aquàtic de Vilafranca acollia l'activitat Bateig de Submarinisme, una classe pràctica sobre com iniciar-se dins el món del busseig a càrrec del centre Dream Dive, ubicat a Tossa de Mar. La classe va comptar amb 4 equipaments de submarinisme i amb 3 instructors de busseig, un d'ells a la superfície i 2 dins l'aigua. Tot plegat en el marc de les activitats esportives i lúdiques H2 Soci, que s'estan celebrant al complex aquàtic fins al 26 de juliol. Aquest dissabte se celebrarà el 7è sopar de veïns i veïnes del barri del Centre. Aquest dissabte la plaça Jaume I acollirà l'habitual sopar de veïns i veïnes del barri del Centre de Vilafranca. La festa s'iniciarà a 9:45 del vespre amb una traca que donarà pas al pregó, que enguany pronunciarà el joier vilafranquí Xavier Lecegui. A continuació, al voltant de les 10, serà el torn del sopar, que enguany serà servit pel restaurant vilafranquí Cal Joanet. Els tiquets per a tothom qui vulgui assistir estan disponibles al Forn Mitjans de la plaça de la Vila. Els preus són de 19 euros per als adults i 9 euros per als nens i nenes, i des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre s'anima a tothom qui ho vulgui a apuntar-s'hi i gaudir d'una bona estona plegats. La festa finalitzarà després del sopar amb l'espectacle d'aquells boleros, aquests contes, a la mateixa plaça. I Xarigots i l'Associació de Veïns i Veïnes del Molí d'en Rovira han recollit 960 euros pel rebost solidari. L'Associació de Veïns i Veïnes del Molí d'en Rovira i l'empresa del barri Xarigots han lliurat 960 euros al rebost solidari de Vilafranca. Els fons es van recollir divendres passat durant el tas solidari del barri del Vi, celebrat durant la festa del barri i que va reunir 48 persones. En el tas també van col·laborar el sommelier Ton Colet i els cellers del Molí d'en Rovira, família Torres, Pinort, Alemany i Corrió i Torres Prunera, així com l'empresa que distribueix les copes Riedel Euroselecció. Es van tastar 4 vins d'aquells cellers amb 4 formatges especialment escollits per l'ocasió. El preu íntegre de l'entrada de 20 euros s'ha lliurat al rebost solidari, també situat al barri del Molí d'en Rovira. Aquesta acció ha servit per mostrar també el patrimoni i el dinamisme d'un barri dedicat històricament al món del vi.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Superoferta, superoferta, superoferta a Cal Vicentó. Sí, sí, perquè ara a Cal Vicentó posem un producte estrella cada setmana a un preu imbatible. Cada superproducte estarà uns dies en oferta especial. Emportis els millors productes de perfumeria i drogueria a un preu d'escàndol. Podrà veure els productes en superoferta als nostres aparadors i cartelleria exterior. Aprofiti l'ocasió. Cal Vicentó, a Vilafranca, al carrer dels Ferrers 10, al carrer Gelida de l'Espirall, a la Rambla de la Girada i a l'Avinguda de Tarragona, polígon de mercaderies. També a Sant Sadurní, Vilanova i el Vendrell. Sempre a prop seu.
Gadescat. Som una empresa de construcció del Penedès especialitzada en la rehabilitació d'edificis antics. Gadescat. Si tens una casa antiga, si vols treure un rendiment... Gadescat. Tot tipus de reformes a la teva llar. Gadescat. Telèfons 607-180-700 i 607-180-771. En parlem?
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès, som d'aquí, som de casa.
Passen 6 minuts de 2:15.
Penedès Gamma Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
I estrenem una nova secció, parlarem ara de xarxes socials i això ho faig amb la boníssima companyia de la Míriam Díaz. Bon dia.
Bon dia, Aina.
Com estàs?
Doncs aquí, nerviosa, però molt contenta de començar en aquest món de la ràdio.
Ja veuràs que els nervis en 30 segons ja no hi són.
Això espero.
Ens parlaràs de xarxes socials.
Sí, efectivament.
I què ens portes avui?
Doncs mira, avui el que començarem és per preguntar-nos què són les xarxes socials. Tothom sap què són les xarxes socials, inclús la meva àvia té Instagram, però anem a descriure-ho, analitzar-ho bé i després també, per fer-ho més a més, per no fer una classe teòrica, us portaré tendències bastant divertides i àudios virals que s'han fet durant aquest mes de juliol per poder fer una mica de show i després perquè vosaltres pugueu agafar idees de com fer reels que es transformin en virals.
Això servirà tant per empreses, no?, que t'escoltin, com sí, per gent que vulgui
particulars,
fer...
que creïn els seus comptes, o no sé, o gent gran també que es vulgui posar en aquest món.
I començar a entendre de què parla la gent jove, no?
I els seus nets, exacte.
Vale, perfecte, Míriam. Doncs digue'ns.
Vinga, va, què són les xarxes socials, Aina? Tu què creus? Sense llegir la descripció.
Ai, definició, em fas dir. És un canal de comunicació... no sé, així com més proper, no?, per tenir contacte entre...
Exacte, és bàsicament això. Són plataformes digitals que permeten als usuaris crear contingut, compartir-lo, intercanviar informació, idees, tot tipus de continguts multimèdia, música... Són altres formes de comunicació en un entorn virtual. I, de fet, ara hi ha una pròxima tendència que aviat es sortirà, però que encara no se sap del tot, és que properament a Instagram segurament es podrà començar a compartir arxius, igual que WhatsApp, cosa que això ens anirà molt bé.
Molt bé.
Molt bé, documents. I al final, en definitiva, són plataformes que faciliten la interacció entre persones, organitzacions, comunitats, en línia. És a dir, crear aquest món, aquest fora de la realitat, tot virtual. Però que ara tots estem posats, sí o sí. Vull dir, qui no està posat és que no està en la ona.
És bàsic. Per moltes coses que fins i tot hi ha a l'escola, no?, deuen ensenyar... mira, analitzem aquest vídeo, no sé què.
Totalment. És una altra forma de comunicació. Abans hi havia formes més tradicionals, s'està portant en tot el... Ja fa anys que es porta en tot el món digital. Però ara és el moment en què inclús les petites empreses, les empreses més locals, estan donant compte de la importància d'estar-hi dins d'aquestes xarxes socials per poder, doncs, al final arribar als seus clients d'una forma més ràpida.
Molt bé, i són sí, també els que ens donen feina a nosaltres.
Exacte, així que nosaltres molt contents. Nosaltres dues molt contentes.
Sí.
Doncs res, doncs porta una mica les tendències de cada plataforma, vale? Hi ha moltes plataformes digitals, però jo bàsicament porto Instagram, TikTok, Twitter i Facebook, que són com les quatre que ara estan en més auge, no? El LinkedIn, doncs, la podem deixar i explicar un altre dia, bueno, perquè toca més a una part més empresarial. I el que vull portar és un contingut que arribi a peu de carrer, a la gent.
Perfecte.
Llavors, Instagram. Tenim els Reels, després tenim l'Instagram Shopping, que és com el Marketplace, i després el que són les col·laboracions i el Brands Partnerships. I llavors us explico cada un d'aquests punts. Els Reels. Els Reels continuen creixent en popularitat, competint amb TikTok. Què són? Doncs són tots els vídeos de formats curts, és a dir, inclús vídeos que duren 3 segons. I amb aquests 3 segons es fan virals. Val? Ara el que no busca Instagram són vídeos de un minut i mig, ja trobo molt llarg, no? Busca algú que et quedis amb aquesta idea o que venguis aquest producte en 3 segons. És a dir, contingut molt efímer, molt dinàmic i molt ràpid de consumir. Que de seguida estiguis fent scroll. Per qui no sàpigui el que és un scroll, és estar-te hores passant el dit i els vídeos amunt i avall.
Ostres, t'enganxa això, eh?
Clar, per això es necessita contingut molt curt, molt ràpid de veure. Val? Que de seguida en 2 minuts te'n puguis veure 15 de vídeos. Això és el que busca. El tenir-te enganxat allà durant 10 minuts al lavabo.
Oi, sí, eh?
Després, a l'Instagram Shopping. Què és l'Instagram Shopping? Al final, el que està intentant Instagram és que tu puguis comprar productes directament des de l'aplicació. És a dir, l'Aina Soler té un perfil on ven arracades que tu... És real? Tulipes i violes?
Sí, flors i violes.
Ai, flors i violes, quasi. I llavors, bueno, que tu puguis vendre les teves arracades des de l'aplicació, és a dir, que no hagin d'anar a la web, tu vegi, jo com a Míriam Díaz, vegi l'arracada, ostres, m'encanta aquesta arracada, i la pugui comprar allà mateix. Vale? Des, el que estan fent és insertant la compra. Bueno, visca el capitalisme.
Sí.
Però això nosaltres no hi podem fer-hi res. Llavors, hi ha el tema de les col·laboracions i els brands partnerships. Utilització de col·laboracions amb persones per augmentar la visibilitat i la credibilitat. Aina, continues.
Vale, aviam, vols que agafi això?
Sí, tant.
Doncs el que fan és utilitzar col·laboracions per augmentar això que deies, la visibilitat i la credibilitat, i és el que funciona ara mateix, ja que de forma orgànica el creixement és molt lent.
Exacte.
Com ho fan, Míriam?
Doncs mira, tu tens un producte, llavors el que busques és influencers o microinfluencers, no? Depèn de la quantitat de seguidors que tenen. Llavors, aquestes persones que tenen mínim 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 1 milió de persones seguint-los, promocionen el teu producte. És una forma orgànica, més ràpida, d'arribar a altres persones i de crear nous seguidors, perquè, com diu l'Aina, de forma orgànica, és a dir, sense afegir pagaments, ni diners, ni publicitat pagada, a Instagram és molt difícil ara de créixer. Per què? Doncs perquè ara mateix hi ha un excés de contingut a les xarxes socials. Llavors, les col·laboracions, per mi, és l'opció orgànica més fàcil de visualitzar-te. Vale? I els brand partnerships, és a dir, Nike, per exemple, jo, Míriam, soc influencer, en aquest cas no, però avui ho seré.
De moment no.
Nike em demana que faci una col·laboració amb ells, llavors jo els poso com brands partnerships, és a dir, que jo soc una persona publicitària dels productes de Nike. Val? Però, bueno, que a Nike tampoc els hi fa falta moltes col·laboracions.
Són, per tant, com nous anuncis, no? És la nova publicitat.
Exacte. És a dir, els anuncis que es veien abans a la TV, a la televisió, doncs ara hi són a Instagram, amb tots aquests productes, amb aquestes marques que ja coneixem. Exacte. TikTok. Doncs el TikTok, a diferència d'Instagram, els reptes virals i els hashtags populars són una gran part de la cultura, vale? D'aquest TikTok, és a dir, els challenges, que es diuen en anglès, i tot el que són hashtags molt buscats, concretament amb el contingut que tu facis. I això es pot aplicar a tots els tipus de sectors, és a dir, a comunicació. Doncs anem a buscar 10-15 hashtags que ens funcionin molt bé doncs dins de les xarxes socials i la comunicació en si. Val? Després, a live streaming, vídeos en directe. Això és una cosa que també té Instagram, però que TikTok s'està fent molt viral i ja està augmentant en popularitat. És a dir, jo explico una cosa i al final un live streaming, un vídeo en directe, el que està fent és tenir aquesta cara d'humanitat, aquesta part més humana de jo exposar-me davant de la càmera i parlant-te tu a tu. Val? I després, les eines de creació que té TikTok és una bogeria. O sigui, moltíssims filtres, efectes especials, músiques populars, per crear tot el que tu vulguis de contingut. Vull dir, t'hi pots passar moltes hores creant contingut amb TikTok. Després, Twitter. Twitter continua sent una plataforma clau per la distribució de notícies i comentaris a temps real. L'aplicació d'Elon Musk té també, per exemple, The Reads, que això és una cosa que s'ha intentat a Instagram, però de moment no està funcionant tan bé com a Twitter. Continua sent Twitter el que domina aquest espai, que són fils de tuits per explicar les històries o donar informació detallada. I després també té els Space, que això és una cosa que aquí encara no tenim molt, però sí que està començant a sortir a la llum, que són espais de Twitter per converses d'àudio en directe.
Ah, vale, sí.
Sí, això, jo crec que això als Estats Units ho tenen com més en auge que aquí.
Mm-hmm. És com sí. Si fos un nou format de podcast, però no...
Sí, encara s'està buscant com la forma.
Participatiu. Encara...
Sí, exacte, sí. I després Facebook, el famós Facebook que molts coneixereu, però que Instagram li va treure una mica el lloc, no? Doncs continuen sent molt importants els Facebook Groups, que són les comunitats específiques per a interessos i temes. I després continuen sent importants els Facebook Lives, vídeos en directe per a esdeveniments, tutorials i preguntes. Llavors, continuem, tenim el Marketplace, que el Marketplace us diria que és inclús més important que l'Store d'Instagram, ¿vale? Que és una plataforma per compra i vendre de productes locals. Localment, bueno, locals o no, però sí que és veritat que intenten buscar aquest punt local. Val? I bueno, això és una mica la tendència que hi ha actualment, el juliol del 2024, amb aquestes plataformes que són com les més importants o les més conegudes, les més populars.
Que pot ser que d'aquí un parell de mesos tot això ja hagi canviat, no?
O el mes que ve. És a dir, al final el tema de les tendències a les xarxes socials és algo que ens porta tots bojos i sobretot amb els que treballem en aquest sector, perquè cada dia s'actualitzen coses i es està atent al que va passant i es està dins el barco.
Sí, perquè passes de moda, si no...
Si no passes de moda. Tu estàs a la moda, Aina?
Ho intento.
És difícil estar-ho, eh? És difícil.
És difícil i és car.
I és car, també. Sí. I comporta molt de temps.
Exacte.
Temps que a vegades no tenim.
Exacte.
Però mira, això en parlarem un altre dia.
Vale.
Ah, llavors, us porto la part més divertida, que és el que intentaré, com cada dia d'aquestes sessions que tenim en xarxes socials, portar-vos, que són les tendències en Reels i els àudios en Reels, que us posarem en directe i serà molt divertit, ja veureu. Ah, llavors, comencem amb tendències en Reels. Aquest sí que és una mica més antic, que és del maig, més o menys, abril-maig, però bueno, continua sent-hi. No toca tant aquí a la península, a Catalunya, però sí que és algo que, bueno, que t'hi pots trobar. If you want the lottery, què vol dir? Aquest tren convida els usuaris a crear reels mostrant què comprarien si guanyessin la loteria. És una bona oportunitat per a les marques de mostrar els seus productes com a compres culpables. Per exemple, jo tinc una botiga o tinc una marca de roba. Doncs, o sigui, què faria si em toqués la loteria? Llavors ensenyo els meus productes. És una forma de vendre. Però, per exemple, també ho pots fer com a persona particular. Aina, tu què faries si compressis la loteria? Ai, si et toqués la loteria.
Jo compraria una casa amb piscina.
Ostres, jo també.
Oi?
Sí, tinc claríssim.
Ara per posar-nos morenes aquest estiu. Escoltem l'àudio, Míriam?
Sí, escoltem l'àudio.
Ja sé quin és, eh?
Sí, aquest és l'àudio, llavors el que representa és ets tu. Què faries si em toqués la loteria? Vale? El primer frame, el primer segon, surto jo amb aquesta frase i després tot imatges del que jo faria amb... És a dir, jo amb coses que aconseguiria o compraria si tingués la loteria. O, per exemple, en aquest cas l'exemple és... Una noia que és escriptora, li encanta escriure, publica sobre llibres que també ha llegit, i diu, què faria si em toqués a loteria? I de cop tot d'imatges de biblioteques immenses a una casa. Val? Això seria un exemple. Després seguim. La tendència Glitch Recap. Vale? És una tendència bastant boja, amb més de 10.000 reels, no? Amb més de 10.000 exemples, que utilitzen aquest soroll. Posem-lo. Vale. Mira, us explico. Els botonets que sonen al principi com el clic, tic, tic, és un ordinador. És un ordinador que tu l'obres, val? I poses un títol. Un títol, per exemple, és una creació de contingut a viatges, d'un viatge que has fet. Viatge al Japó en 10 dies. Normalment necessites 15. I llavors tanques la pantalla, tornes a obrir, surt el títol, tornes a tancar, i llavors cliques el botó com clic, 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 clic. Intentes donar-li play, però no funciona. Clic, 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 i de cop li dones play i de cop tot el teu viatge en 30 segons. Val? És una forma dinàmica d'interactivar, no? De jugar amb els dispositius, com en aquest cas un portàtil, i d'una forma més original, i alhora pues, en 30 segons ensenyes el teu viatge al Japó.
Clar, és intentar explicar potser les coses de diferents maneres perquè no ens faci pesat, no?
Si tothom... Exacte. Clar, si estàs durant mitja hora explicant com va anar el viatge al Japó, segurament no t'escoltarà ningú. Ja
exacte. Tu.
Però d'aquesta forma, en 30 segons, aconsegueixes explicar un viatge de forma molt visual. Val. Després del Calma Trending Sound, al final fes que el teu carret, és a dir, el teu vídeo, cobri vida sincronitzant els clips a curs o fotos a ritme d'una pista. Això és una cosa que et diria que és viral, s'utilitza aquest recurs des del principi i continua utilitzant-se. És a dir, tu busques una cançó que tingui molts ritmes, molts talls, i enganxes els vídeos i les imatges a ritme d'aquesta cançó, val? Vale, per exemple. Després us ensenyaré un exemple on us diré, mira, tot això és el que podem fer sincronitzant amb aquest ritme, val? Llavors també és una forma de jugar de forma molt dinàmica també amb els recursos que tu tens visuals, enganxar-los amb la cançó, o sigui, que tingui sentit, no? Que aquesta peça de 30 segons d'un minut tingui tota, des de l'àudio fins al visual, tota una línia comunicativa.
És potser també el punt de fer-ho professional, no? De no agafar una imatge i una cançó i posar-ho, sinó que hi ha un treball a darrere.
Exacte, que no... Exacte. Sí. Mira, el que esteu escoltant és l'àudio que està a la llista de tendències actuals, el número 2, val? Veieu que té com molts ritmes que van canviant, molts talls? No és una música lineal, és a dir, té com moltes pautes. Amb aquestes pautes tu pots jugar per afegir-hi recursos visuals que tinguin una concordança amb aquest ritme. Val? Llavors, aquest àudio, per què s'està fent tan viral? Perquè és un àudio que funciona entre els sectors, en tots. És a dir, per publicitar, per promocionar producte, per tu ensenyar una recepta, per viatges. Val? És un àudio que és molt adaptable. I que té aquests punts de ritmes que us comentava, que hi podem jugar i fer... Bueno, té molt de joc. Bé, seguim amb el següent àudio en tendència. Bé, Aina, què et recorda aquesta cançó?
Aquest... Ara estaria com a la platja, no?
Oi?
Amb una caipirinha.
Tal qual, tal qual. Doncs aquesta cançó, aquest àudio, al final no són cançons en si, perquè duren 30 segons o 20 segons, o inclús us posaré un àudio que dura un segon, no? És un àudio trend. Aquest àudio en concret, doncs, s'ha posat molt de moda ara a l'estiu, també doncs, per ensenyar viatges, per ensenyar els plans que fas amb les teves amigues, per si jo estic promocionant producte cosmètic, doncs, que es vegi que el porto posat en els meus dies de vacances. També, si t'hi fixes, al principi de tot fa com uns tocs de ritme, pum, 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 pum. Llavors és per posar, combinar amb 10 fotografies que surten de cop, pum, 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 pum.
És això que hem sentit ara.
Exacte. I després ja afegeixes vídeos de tu amb aquest producte en un espai concret o tu a Menorca. Val? És a dir, 10 fotos de tu a Menorca i després hi ha vídeos on surts tu a la platja passejant, tal, no? Llavors estàs combinant tant el contingut fix com el contingut més dinàmic de vídeo en un mateix contingut. Mm-hmm. Bé, anem pel 3, l'àudio 3. Escolteu això. Això és un àudio que dura un segon. Ara l'estem posant en bucle perquè, si no, és que no us hagués donat temps ni d'escoltar-lo.
És només un clic cada vegada, no?
Vale? Aquest és l'àudio més viral que s'està fent ara. A veure, em surt una persona, jo ho represento a càmera perquè ens estem davant, i després ja veureu. Però ho intentarem fer radiofònic. A veure, és en qualsevol sector, per exemple, quan descobre... Pop, què vol dir? Point of view, punt de vista, és a dir, donar el teu punt de vista... quan me n'adono després de 10 anys que la ràdio funciona així. M'ho invento, eh? Vale? I llavors se'm veu a mi parpadejant, amb aquest segon. Què passa? Que està en bucle i llavors tu quedes embobada mirant aquest reel. Per exemple, en comunicació, en estratègia de màrqueting, hi ha molts reels que s'estan pujant amb aquest àudio dient pop, quan jo em trenco les banyes per fer contingut i puc fer viral un contingut en un segon.
Sí.
Val? Sí, al final és buscar... hi ha com una certa ironia en aquest àudio. Val? Dius, ostres, això ara és tendència? Doncs sí, nois, és el futur.
Les coses de les xarxes.
Vale, i el quart àudio?
Aquest és un tema.
No és que estigui en tendència, però m'encanta. Canvi.
Dance, dance. Molt estiuent, també, aquest.
Vale, aquest àudio. No està a la llista dels top en tendència, però m'encanta i sempre penso que és un tipus d'àudio que funciona molt. Són canvis, són dues cançons que ho peten molt i que és que no passaran mai de moda, mai. Llavors les poses en un sol àudio fent un canvi, que aquest canvi et pot servir per fer tendències super i transicions super divertides. No hem parlat de les transicions, però les transicions són un gran món dins dels reels. És a dir, tu estàs fent alguna cosa tranquil·la, llavors canvia de cançó i de cop et vesteixes d'una altra forma i estàs fent una cosa com encara amb més ritme, no? Doncs això també es pot aplicar en molts sectors, en molts productes, amb tu com a persona. Són àudios que sempre va bé tenir-los guardats perquè sempre funcionen si algun dia et quedes sense recursos. I d'aquests, n'he portat aquests quatre perquè eren els que ara mateix estan com més... m'han interessat més per explicar-ho avui, però podríem estar-hi 2 hores. Hi ha molts àudios.
I també segur que van canviant cada 2x3.
Sí, cada dia, de fet. Si mires a la llista de tops cada dia, com dius, us ensenyaré de forma radiofònica a fer-ho. Cada dia veus que van canviant segons els moviments que estan passant en el dia a dia de la vida. Per exemple, sabem tots, no és un tema que vulgui treure, però sabem tots que ha guanyat la selecció espanyola aquest...
fa uns dies.
Exacte, fa uns dies. Llavors, la meitat de reels en tendència, d'àudios en tendència, ara anaven sobre això, no? Sobre World Champions, sobre la Roja, sobre tots aquests temes. Llavors va canviant molt, segurament d'aquí una setmana això ja no serà tendència. Llavors és algo que va molt ràpid i que va amb un ritme, amb una velocitat molt, molt boja.
I per això, Míriam, et tindrem cada setmana perquè ens expliquis aquests canvis, aquestes novetats i com endinsar-nos en aquest món de les xarxes i fer-ho bé.
I fer-ho bé,
que
i fer-ho bé.
Tothom s'hi pot posar, però si ho fas bé, exacte, ja és una altra cosa. Gràcies, Míriam, i t'esperem la setmana que ve.
A tu, Aina, per convidar-me igualment. Adéu. La pròxima setmana. Adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.